com us dèiem, ens acompanya ja no només un dels nou precandidats a les eleccions del Barça, sinó l'home que ens ha portat d'alguna manera fins aquí, o un dels homes, el promotor del vot de censura. Jordi Ferrer, bona tarda i benvingut.
Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
Com està abans de l'inici, demà mateix, de la recollida de firmes?
Doncs bé, tranquil, amb moltes ganes, amb molta força i desitjant que comenci ja aquest tràngol de les signatures, que la veritat que serà molt complicat amb la pandèmia, amb les vacances de Nadal, però amb moltes ganes i estem quasi convençuts que els socis ens faran confiança per poder passar a la següent fase.
Després anirem als càlculs a la demoscòpia, però vaig al gra. En una precampanya en què ningú parla de noms, vostè avui ha tornat a insistir, vol portar Neymar. Està segur que això li portarà més vots dels que li restarà?
Doncs al final, jo crec que quan dirigeixes al Barça has de prendre decisions que a vegades no li agradaran a tothom, però al final s'ha de mirar per l'entitat i possiblement no sigui una mesura que agradi a tothom, però és que al final, quan dirigeixes una entitat com el Barça, no pots caure bé a tothom, has de prendre decisions i has de prendre sempre les millors decisions que creguin que afecten el Barça. I aquesta jo crec que pot ser una d'elles.
Vostè ha dit que hi està treballant, que ha parlat amb els entorns de Neymar i intueixo que també el de Messi, perquè l'ha fet servir com que Neymar seria un motiu d'il·lusió per Messi, no?
He fet servir, però això ho vaig escoltar l'altre dia que ho va dir en Neymar. Jo també vaig escoltar fa un temps al Leo parlant de que li agradaria jugar amb Neymar. Doncs jo crec que al final el Barça, i jo ho he dit des del principi, ens hem de basar en la cantera, hem de fabricar el talent, i el talent que no puguem fabricar hem de portar els millors jugadors del món. No crec que ens facin falta molts jugadors de fora, però el que ens faci falta ho tindrem que portar.
Així he parlat amb els entorns, sobretot de Neymar.
Sí.
I volen negociar amb un precandidat, ho dic perquè hi ha d'altres precandidats que diuen, home, jo fins que sigui president és evident que no puc anar a trucar a la porta de ningú perquè no m'atendran o no em prendran seriosament.
Doncs a nosaltres sí que ens han atès, ens han tractat molt bé, ens han explicat ells què volien, no hem parlat de diners, lògicament, perquè això sí que no tindria...
Home, doncs seria important tenir en compte com estan els números del Barça, no?
Al final, el que sí que ens han dit és per on anirien els trets, han manifestat que segur que en tema econòmic ens posaríem d'acord, però al final el que vam voler saber eren les intencions d'aquest jugador. Però és que ens han trucat molts altres representants, i amb representants d'entrenadors i de jugadors. Jo crec que ha començat ja tota la cursa electoral, i al final... I és cert que nosaltres, jo no vull treure cap nom, i encara que tingués un acord amb qualsevol jugador, no anunciaré cap acord amb cap jugador durant aquesta campanya. Si bé és cert que es va filtrar el tema aquest, ens ho han preguntat i el que no farem és negar-ho.
Vostè i Benedito han vist els mateixos números del club, perquè el van tenir en aquest mateix estudi ahir i ens pintava una situació molt dramàtica pel que feia a la reducció de massa salarial necessària.
Sí.
I vostè vol portar Neymar, vol mantenir Messi... clar, aquí alguna cosa no quadra quan hi ha alguns precandidats que diuen tal com estan els números, és que no és ja que no puguem fitxar, és que haurem de vendre molt. I com us ho pensa fer, vostè?
Doncs, al final, la situació del Barça és complicada, però no és crítica. Jo vull que quedi molt clar, i el que s'ha de fer és un programa d'ajustos, un programa de refinançament. Devem 446 milions a curt termini, i el que s'ha de fer immediatament és renegociar aquesta deuta a curt termini i a llarg termini. I jo crec que una de les eines que pot servir per rellençar aquesta economia és l'Espai Barça. Aquest matí hem anunciat que el senyor Albert Vilalta, un enginyer de Ponts i Camins, exdirector general o enginyer en cap de l'Ajuntament de Barcelona, coneix el projecte, estem treballant ja per fer tot el projecte Espai Barça, que li direm Barcelona Land Dreams, o sigui, la terra dels somnis del Barça, que començarem el més aviat possible i que l'hem de fer en concessió i cobrant un cànon aproximadament de 100 milions d'euros. Doncs això és el que ens ha d'ajudar a rellençar l'economia, però no hem de ser catastrofistes. La situació del Barça és complicada, però no és crítica. I avui m'han fet una pregunta si s'hauria de convertir en societat anònima per culpa de la situació econòmica. Escolti, deixin de posar por ja als socis amb la situació econòmica. Que ens hem de posar a treballar, sí, però el Barça ha superat situacions molt més crítiques que ara, com va ser a l'any 60, com van ser a l'any 2000, quan en Gaspar va deixar el club, que era una situació molt complicada.
I més que la d'ara?
Pues molt similar, molt similar. Però és que, sí, molt, molt similar. Jo crec que el Jan va fer una cosa, o el Soriano crec que la va fer, que va ser devaluar la plantilla, amb la qual es va generar una motxilla ja de deute brutal, brutal, eh? O sigui, jo crec que la situació, repeteixo, és complicada. Però al final, el Barça, un equip que genera 800 milions d'euros, un club que genera 800 milions d'euros...
Ara ja no.
Que generava,
bueno, aquest any el s'ha de generar, segons el pressupost que ha fet el Barça.
Jo veig que vostè és un home optimista.
Però, esclar, no, jo, el pressupost jo que ha fet és... el Barça diu que hi haurà 1 milió d'euros de benefici. Vostè, això
és el que no pot ser. Ah, això és el que no pot ser.
Doncs és probable que aleshores no siguin 800 milions d'euros d'ingressos.
Aquest és... Bueno, però al final ens tenim que creure un pressupost. Un pressupost, fer-lo sense base comptable, és delicte, eh? Que ningú s'oblidi. Hi ha un altre tema aquí que a mi m'agradaria comentar, que és que el pressupost no està passat per assemblea, amb la qual no és un pressupost tan ferm, i quan arribem el que haurem de fer és tornar a reformular el pressupost, presentar-lo a l'assemblea i que siguin els socis els que decideixin el pressupost del club. Avui per avui, el que sí que sabem és que s'ha aplaçat una part de la fitxa dels jugadors, amb la qual la despesa ja passa per la següent temporada, amb la qual el pla de refinançament del club ens deixa 7 mesos de marxa per negociar amb les entitats bancàries i per negociar amb els jugadors.
A veure, Jordi Farré passarà la història d'aquesta precampanya com l'home de les pizzas i els tatuatges. Més endavant potser passarà la història per una altra cosa. Suposo que les pizzas i els tatuatges són a partir de demà, que és quan comença la recollida de firmes. Preveu cues a la seu?
Home, espero que cues, crec que no n'hi hauran cues, perquè amb una recollida de
firmes... Millor que no hi hagi cues,
efectivament. Que no hi hagi cues amb el tema Covid. El que vam voler fer era posar una nota d'humor, una nota simpàtica a tota la campanya. La societat està trista, el Barça està trist. I el que vam voler fer és actualitzar el merchandatge als temps que corren. Recordem que amb aquest club s'ha regalat de tot el tema de merchandatge que us imagineu. El senyor Llaurador regalava pernil civí, el senyor Guixà apareix de TDT, i al final...
El seu és el, ja li dic jo, el seu és el més original de
llarg.
I
el precursor del merchandising gastronòmic va fer el senyor Núñez el 78, que donava melindros amb xocolata. Ah. Doncs el tema actualitzat. I al final el que vam voler era posar una nota d'humor en una societat que en aquest moment està trista i que el Barça ha de ser un divertiment. I no pot ser també tot això de les eleccions, con algú trist, deprimit. Escolta, ja tenim prou amb la que està caient. Anem a canviar el club. I també el que vam voler fer era, igual que la seu, no? Que n'hi haurà actes tots els dies i activitats per nens, no sé què. El que vam voler fer era ensenyar als socis que hi havia una nova manera de governar, que es podia governar amb alegria, amb il·lusió, i que érem un grup de gent jove, entre 35 i 50 anys, que la seva carrera professional ens havia anat bé quasi tots, que havíem triomfat, i al final, ostres, pues no tot ha de ser trist, es pot ser coses amb humor.
Se'l farà el tatuatge vostè, o se l'ha fet?
Doncs mira, era una de les coses que m'estava plantejant, jo no porto cap...
Competiria amb la pancarta de la Porta, no?
Jo crec que l'acció...
D'aquestes eleccions.
Jo crec que la pancarta de la Porta va estar també brillant, va ser una nota d'humor també amb aquesta campanya, jo vaig felicitar, eh?
Veig que encara s'ho pensa, això del tatuatge.
M'ho estic pensant. Potser em faré algo petit. De totes maneres, jo Barça el porto al cor i no em fan falta tatuatges, però a qui li agradin estic segur que s'ho passarà molt bé.
L'estadi nou es farà sense Goldman Sachs. Prefereix la marca Barça a l'associació amb Nike i Catalunya la samarreta en lloc de Rakuten. És optimisme exacerbat, és idealisme?
És treballar. Al final, a la meva companyia jo he tingut que treballar per... Al final, jo estic una empresa de 800 treballadors que la vaig començar des de zero, que hem crescut i no sé què. I el que semblava una utopia fa 12 anys, doncs ara som 800 treballadors amb una facturació prou important. I el tema de la marca Barça... Això, la demostració més clara de que això és èxit assegurat, és el tema de les mascaretes. 425.000 mascaretes vengudes per al Barça, 4 milions d'ingressos directes a la compte d'explotació, i no ens ha fet falta Nike per res. Els ha fet una empresa de Mataró, el Barça les ha distribuït i les ha vengut. I l'èxit, no fa falta que se'l digui, per què no podem fer exactament el mateix amb la samarreta? Mireu una cosa, el teixit de les samarretes de Nike el dissenyen al Centre Tecnològic de Mataró. La fabricació es fa amb unes fàbriques subcontractades. La distribució la fa una marca catalana Sallent. Escolti, hi ha algú compra la samarreta del Barça perquè sigui Nike? No podem fer nosaltres exactament el mateix i que els ingressos de Nike ens els quedem nosaltres?
Però això a la pràctica com ho vol fer? Quan s'acabi el contracte de Nike o el rescindiria?
No, evidentment jo respetaré tots els contractes, tots els contractes que em siguin, que estan ben signats, però evidentment que no trencaré cap contracte amb ningú que estigui en vigor i que estigui al corrent de pagament, això no tindria cap sentit. De fet, tot aquest projecte hi ha que treballar-lo, necessitem un o dos anys per acabar d'implantar-lo, i el tema de la marca Catalunya, això que sembla tan utòpic, altres clubs ho han fet, l'Atlètic de Madrid, el València, el Sevilla, i no passa res, fins i tot l'Espanyol porta la marca de Cancún a Mèxic, amb la qual no sé per què ens estranya. Catalunya estem en un moment que necessita inversió estrangera, i què millor retorn pot tindre la publicitat de la marca Catalunya que la samarreta del Barça? Quin ambaixador millor podem tenir? Cap.
Si aconsegueix compensar l'ingrés que genera ara mateix...
30 milions d'euros que ens paga Rakuten, no els traurem de publicitat de la marca Catalunya.
Aquest any són 30.
Sí. I, a més, amb l'agravant...
Per anar bé, hauríem d'aspirar que el nou contracte en siguin més de 30.
No, n'estic segur que traurem més de 30, però traurem una cosa. Mira, sabeu que perquè tenim el contracte en Rakuten no podem vendre a Amazon? Creieu que aquest contracte és digne del club nostre que tenim? O sigui, el primer portal de trading o de retail del món, no podem fer servir la millor institució del món perquè tenim un contracte amb una empresa japonesa que, amb tot el respecte del món, no està a l'alçada del nostre club. Doncs, evidentment, Rakuten no pot ser patrocinat. 32 milions d'euros per patrocinar la marca Barça, les marques més potents del món, i em sembla surrealista.
Bé, bastant a les condicions del mercat, però...
Manchester United
no?
Paga 88 milions Chevrolet per la samarreta amb una renovació del contracte aquest any. 88 milions d'euros. Creieu que
és veritat, per això que Chevrolet no va pagar res durant la pandèmia.
Sí, però és que el Barça l'havia pagat i l'últim plaç de Rakuten tampoc el va pagar l'any passat. Vale? Amb la qual cosa, jo crec que estem malbaratant els actius del Barça. El principal actiu que tenim del Barça és el seu valor com a marca, com a institució, i al final no li estem donant el valor que té.
Senyor Ferrer, una de les propostes que a mi em crida més l'atenció de les seves és que quan hi hagi beneficis, no diré que es reparteixin, però que es revertirà en el soci.
Evidentment, al final el Barça, i és allò del tema Cruyff, no? Els diners al camp i no al banc, no? Jo crec que...
No, home, vostè els posarà al banc o a Can Soci.
No, és que potser no ens hem explicat bé.
No l'he entès bé jo.
No, el que hem dit és que al final un club com el Barça el que té que estar és millorant sempre, comprant més actius, i el que no té sentit és tenir beneficis. Per què? Vale? Si tampoc estem creant un fons patrimonial...
Sense ànim de lucre, està clar.
Sense ànim de lucre, o sigui, és que al final es parla sempre de beneficis. Beneficis tenen que servir per pagar els deutes, per tenir un remanent en cas que passi, si hi ha alguna cosa com ara el Covid o qualsevol altra cosa que pot passar, però tenir beneficis per tenir, de quin sentit té si és una entitat sense ànim de lucre?
O sigui, la proposta vindria a ser rebaixar l'abonament en l'any que hi hagi beneficis.
Pues, per exemple, o revertir-los al soci, a l'entitat, coses que millorin l'activitat entre el soci i el club. Al final, no ens oblidem que el soci és el propietari de l'entitat. I al final hem passat a ser clients, on moltes vegades no tenim ni la sensació que som els propietaris, només quan anem a votar. Per almenys aquest dret encara l'exercim. Doncs no, mira, un soci va poder fer una moció de censura i un soci pot revertir...
Mira, ara que cita la moció de censura, vostè feia deixar les dades personals a qui votés contra Bartomeu.
Sí.
Aquella informació li farà servei a la recollida de signatures?
Doncs mira, aquella informació que tinc, una base de dades on la gent voluntàriament cedia les seves dades, jo no l'he fet servir. I en canvi jo...
Però la farà servir ara durant les signatures? No.
No sé què faré. Ara, li dic, a dia d'avui no l'he fet servir. Jo no... Avançar-me al futur segurament no ho faré
mai. Comença demà,
Sí, sí, no, dic... Però de moment, ni avui
aquests
ni demà...
Aquests pròxims dies no. D'acord.
Vale, jo li dic una cosa. He rebut 4 trucades de 4 precandidats al meu telèfon al meu telèfon, fem una enquesta i al final dient que era per un candidat. Dos demanant-me la signatura directament, dos noies, que em sembla molt respectable, i una altra, una empresa comercial que m'oferien un contracte i després m'han preguntat si era soci del Barça.
Vol dir que tothom manega dades de socis.
No tinc cap dubte i segurament tenen dades molt més bones que les meves. Que n'estic segur.
Les seves eren bones,
Les meves són recents. I a més, fèiem explícit que la gent cedia les dades. I qui no volia, no ho feia. O sigui, és que al final tot això de les dades... Tot l'entorn del Barça genera un soroll. O sigui, és qualsevol cosa que fas, agafa una transcendència. És que sembla que estiguem... ostres, n'hi havia un paper sobre la taula amb una coletilla, amb la sessió de dades, i es va generar un ronron, però bueno.
Senyor Ferrer, vaig acabant. Cada precandidat té el seu què. Creu que el seu és haver estat la cara visible, el promotor oficial del vot de censura, més que qualsevol altra cosa?
No, jo crec que el que som és la candidatura dels fets i no els dits. Tothom parlava de la moció, tothom parlava, però ningú agafava i anava a les oficines del club, ningú va posar recursos, ningú va posar els procediments per engegar la moció de censura. Doncs nosaltres vam passar dels dits als fets. I després jo crec que som la candidatura de la gent nova, de l'aire fresc de veritat, els que no hem estat mai dintre el club treballant ni governant i que tenim moltes ganes, i això el soci ho percep, i jo no estic segur que ens faran confiança.
Veu prou coincidències en el seu programa amb algun altre precandidat com per arribar a pactar?
Doncs crec que no, sincerament no.
Per tant, descarta pactar amb ningú, eh?
Ho descarto i diria al 100%, i no diré la frase mítica d'un candidat a l'any 78, perquè no quedaria elegant dir-ho ara mateix, però no tindria cap sentit. Jo tinc un equip, hem presentat l'equip, no sé si us heu fixat, l'equip que tenim darrere, el projecte treballat que tenim darrere, perquè jo no escolto a ningú parlar de projecte. Ah, he sentit gent que diu, no, el tema econòmic, baixem la despesa i pugem els ingressos. No, expliquin com ho farem. Jo ho he explicat. I al final jo vull que sigui una campanya de projectes, de programes, i que al final els socis sàpiguen com farem les coses, si equivocadament o no, però que sàpiguen com les farem. I no tindria cap sentit pactar.
Doncs Neymar, la marca Barça en lloc de les samarretes, Catalunya en lloc de Rakuten, una sèrie d'idees que no se li pot negar a Jordi Ferrer, que les ha exposat obertament quan encara no hem arrencat ni la campanya electoral.
I, per exemple, es va ir la llista d'espera, els 9.132 socis que estan esperant un abonament, el dia 25, si sóc president, poden venir a buscar el seu abonament. I em vam dir, ostres, sí, com ho faràs? Però si és que la mitja d'assistència a l'estadi, 72.000 persones. Si li sumem 9.000...
Clar, però els abonaments estan repartits.
No, 42% de mitja de seient lliure. Això amb 14 anys. 14 anys. Quan les matemàtiques es repeteixen constantment, n'hi ha de sobres per donar-li els 9.000 seients, els 9.000 socis que estan esperant.
Però aleshores ja sí que no arribarà als 800 milions d'euros. Vull dir, perquè evidentment amb la venda d'entrades el Barça està ingressant molts calés.
No, però si és que l'únic partit que en vez de vendre 16.000 entrades només vendrem 7.000, l'únic partit és el dia del Madrid. Perquè tota la resta de partits, tota la resta, es podran seguir venent les mateixes entrades que es venien fins ara. Però a més, amb l'agravant de que aquests 9.000 socis pagaran de mitja d'abonament 500 euros, és l'abonament mig, amb la qual suplem les entrades del Madrid per aquest 9.000 abonament. I sabeu per què no s'ha fet fins ara? Per desídia. I això ho he comentat amb els executius del club, que aquesta idea, que no és, sembla una gran idea, ho és, no és mirar pels socis.
Demà arrenca la recollida de firmes i un dels que passarà per les oficines a recollir les butlletes serà Jordi Ferrer. Senyor Ferrer, gràcies per acompanyar-nos avui al Tot Costa i molta sort.
Moltes gràcies i esperem que baixi molt la recollida de signatures, que serà duríssima, i aprofito per demanar als socis que ens facin confiança, que ens donin la signatura, que puguem explicar el projecte i que després votin el que creguin millor.
Queda feta la petició. Gràcies, senyor Ferrer.